Bé, bona tarda a tothom. Iniciem una nova edició dels debats d'educació en aquest magnífic espai que, de fet, hem pogut anar consolidant com a escenari ja fix dels debats d'educació. Hem de donar les gràcies, per tant, per començar al MACBA per la seva col·laboració en aquesta iniciativa i per les facilitats que ens dona a l'hora de portar a terme i enregistrar aquests debats d'educació en aquest auditori. Debats d'educació és una iniciativa de la Fundació Jaume Bofill i dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la Universitat Oberta de Catalunya. Aquesta iniciativa es va posar en dansa l'any 2003. Ens trobem, doncs, acabant en el darrer tram de la setena edició, procurant no perdre de vista la que ha estat des de l'inici la fita de debats d'educació. Contribuir a la conscienciació de la societat en general i de les institucions i líders d'opinió en particular sobre la necessitat de debatre el futur de l'educació com a motor de polítiques de desenvolupament i sostenibilitat social. Es tracta, doncs, de promoure un fòrum de discussió adreçat a la societat en general, a la comunitat educativa en el seu sentit més ample, per la sensibilització entorn de qüestions que ha d'anar donant resposta al nostre sistema educatiu en una societat com la nostra i en un context, doncs, com el que ens toca viure a nivell tant polític com social. Per aquest propòsit, aquest curs ja hem comptat amb les intervencions dels professors Vincent Dupier, Mats Ekholm, François Viver, Ferran Ferrer, Ramon Ferrer i Ramon Plandiure, i no fa massa setmanes Daniel Linerarity, que ens va ajudar a pensar en com educar per la incertesa i la creativitat en la societat del coneixement. Totes aquestes ponències entorn de la segregació escolar, l'autonomia de centres des de la perspectiva dels països nòrdics, el declivi de la institució escolar o les prioritats i propostes després de la Llei d'Educació de Catalunya, les podreu trobar, com sempre, recollides a la web dels debats d'educació que veieu reflectida aquí a la pantalla. Iniciem, doncs, ara ja el sisè i darrer debat d'aquest curs, mantenint un altre dels compromisos d'aquests debats, que és incorporar mirades alternatives que puguem obtenir del context internacional. En aquest cas, però, ho podrem fer excepcionalment sense traducció simultània, perquè qui ens parlarà a partir de la seva experiència directa sobre com es persegueix això que a priori doncs sembla tan difícil, que és el repte de l'excel·lència educativa, però per tothom, en un dels districtes escolars de la ciutat de Nova York, té nom i cognoms catalans. La nostra ponent d'avui es diu Roser Salabert i serà la Mònica Nadal, responsable de la Fundació Jaume Bofill, qui us la presentarà amb més deteniment.
Molt bé, moltes gràcies. Jo també us dono la benvinguda a un nou debat. El darrer, com deia el Josep Maria, abans de les vacances d'estiu, i el darrer d'aquest semestre tan intens en activitat que hem tingut, aquest 2010. La conferència d'avui, de fet, reprèn alguns dels temes que han anat sortint al llarg dels mesos i al llarg dels últims debats. Apareixeran paraules i termes com avaluació, equitat, diversitat, autonomia de centres, etc. I reprenem tots aquests debats per mirar de respondre una pregunta, que és la pregunta que es formula la Roser Salabert, sobre si és possible en un context de diversitat sociocultural i socioeconòmica aconseguir l'excel·lència educativa per tothom. I la resposta que dona la Roser, com veureu, és contundent. I sí, la resposta és que sí que és possible aquesta excel·lència educativa per tothom, i aquesta contundència amb la que ho afirma està avalada per l'experiència que té en els darrers anys com a responsable del districte tercer, del districte escolar tercer de Manhattan. Us explico molt breument quina és la trajectòria de la Roser, que tot i així també la trobareu en el web dels debats, que ja sabeu que podeu accedir i aprofundir una mica més en algunes de les coses que us plantegem aquí. Des de l'any 1998, Roser Salabert treballa al Departament d'Educació de les Escoles Públiques de Nova York. L'any 2003 esdevé directora general del tercer districte escolar de Manhattan, un districte que inclou 33 escoles i 14.000 alumnes, i entre les seves funcions està la d'implementar polítiques i models d'excel·lència educativa en les escoles del districte. En el marc d'aquesta responsabilitat, l'any 2004 s'encarregà de dissenyar la transformació de dos centres educatius amb uns nivells de fracàs escolar bastant elevats en cinc centres autònoms que han esdevingut centres modèlics i, per tant, bona part de la seva intervenció recull les seves experiències en aquesta transformació. La Roser Salabert és llicenciada en Magisteri, màster en Psicolingüística per la Universitat Autònoma de Barcelona, doctora en Gestió Educativa i Tecnologia per la Universitat d'Amherst, a Massachusetts, i ha exercit, entre d'altres, de mestra a dues escoles de Sabadell fa uns quants anys, de psicòloga escolar, ha estat inspectora de programes bilingües als Estats Units, directora editorial d'una empresa especialitzada en material educatiu i, com ja us he dit darrerament, és directora educativa en un districte molt important de la ciutat de Nova York. Jo, sense més dilació, donem pas a la doctora Salabert, que ens formula la següent tesi, que l'excel·lència educativa per tothom és una realitat possible, quan vulguis, Roger.
Bona tarda. Bona tarda, senyors, senyores, companys, amics. És un gran honor participar en els debats d'educació d'aquí i també és amb una gran satisfacció poder compartir amb vosaltres algunes experiències i coneixements sobre el tema d'educació, que d'una manera o altra ens afecta a tots. Estic segura que al veure aquest títol, l'excel·lència educativa per tothom en una realitat possible, alguns de vosaltres heu dit, una mica exagerat això, un toc d'optimisme potser, perquè sembla que sigui un binomi incompatible. Sobretot quan pensem en la gran diversitat del repte que suposa tenir estudiants nouvinguts que no parlen la llengua, que són d'una cultura diferent, que tenen uns dèficits acadèmics molt grans, com és possible parlar d'excel·lència i equitat quan ho voldríem, però sembla que no pugui ser. És possible quan s'evoluciona, quan la cultura escolar evoluciona d'una cultura de conformitat a una cultura on rendim comptes. És a dir, una cultura que es conforma amb el fet de que alguns podran tirar endavant i alguns no podran tirar endavant, a una cultura orientada a l'èxit per tots i a on no espanta tenir de rendir comptes al final de l'any. I això és possible quan hi ha una visió estratègica dintre del centre, quan es promociona el lideratge del professorat i quan tothom està encaminat a complir uns objectius que responen a les necessitats d'aquell centre, a unes necessitats mesurables i quantificables. Per poder parlar d'aquesta realitat, primer us presentaré el context dels Estats Units, perquè el que passa a la ciutat de Nova York en part reflexa el que passa a tot el país. Us parlaré una mica d'una llei federal que potser alguns la coneixeu o l'heu conegut una mica, que es diu No Child Left Behind, que cap nen es quedi enrere, que va ser de l'any 2001. L'impacte que això va tenir a la ciutat de Nova York, com a partir d'aquí la ciutat de Nova York ha anat evolucionant en un procés que jo he pogut experimentar estar donant resultats sostenibles a molts dels centres. Acabaré amb algun dels reptes que encara ens en queden, perquè en queden alguns o forces, i algunes consideracions finals. El punt més important, o un dels punts més importants, és el fet que la clau de l'èxit escolar o del fracàs escolar, depeneu com ho digueu, es centra a l'aula, comença i acaba a l'aula. Hi ha tres variables que són les que determinen aquest èxit o aquest fracàs, i són l'ensenyament, l'aprenentatge i els continguts. Aquests tres elements són interdependents, però de fet són els protagonistes d'aquesta història. Nosaltres estudiem molt el treball de Richard Elmore, és un professor de la Universitat de Harvard que ha estudiat molt política educativa en el context urbà, i ell diu que aquests tres elements constitueixen el que en anglès ni diríem l'instructional core, podríem dir el pinyol de la instrucció, el procés d'instrucció que, si se sap, optimitzar, si saps on intervenir, quan intervenir i de quina manera fer-ho, pots aconseguir un equilibri de forces que et porti a la millora de l'educació i a l'èxit escolar. Mirem aquestes tres variables en el context del que diríem una educació tradicional, a l'aula normal. En aquesta aula tradicional el que domina és l'ensenyament. És a dir, tenim pressa, tenim necessitat, hi ha una pressió per cobrir un currículum. El currículum aquell que no s'acaba mai, que és llarg, que és tan ampli i sovint poc profund, però que obliga el professor, obliga el mestre a donar lliçons magistrals, a impartir informació i a donar més informació, perquè la pressió que té és cobrir un cert currículum, cobrir uns certs coneixements i de tant en tant avaluar si els objectius s'han acomplert. Naturalment, en aquest procés l'aprenentatge és un pel qual sabem d'entrada que no tothom tindrà l'oportunitat d'assumir tots aquests coneixements o memoritzar tots els continguts, però és aquest sentit de ja ho entenem, és així. En aquest context, jo ara dic tradicional, que és el que hi havia i encara existeix a molts llocs i també als Estats Units, les avaluacions externes que sempre n'hi han hagut per part de l'Estat cada any eren normatives. És a dir, l'avaluació estava basada en un grup normatiu sobre el qual es fa una prova. En aquest context, si tenim un estudiant que és nouvingut, naturalment l'estudiant no és part per començar d'aquesta norma, d'aquest grup normatiu sobre el qual es basen l'avaluació d'uns objectius que després s'avaluen a través d'unes proves. Per començar, aquest estudiant ja és algú que no es pot integrar fàcilment en aquest grup normatiu. Si a més, lo important és un currículum, i tenim tanta pressió, i el mestre sent la pressió de tenir, d'impartir tots aquests coneixements, és lògic que es digui, bueno, saps què? Aprèn una mica menys. Amb aquest que faci menys ja està bé. Vull dir, les expectatives són més baixes, i s'entén, han de ser més baixes perquè no hi ha una altra manera. És una aproximació de dèficit, i això és la manera com es feia als Estats Units i encara en alguns llocs es fa, però a nivell federal, a nivell de nació, se'n deia a tots els estudiants que no coneixien l'anglès, a tots els nouvinguts, se'ls deia LEPs, Limited English Proficient, d'entrada limitats en coneixement d'inglès. Aproximació de dèficit, és la teva etiqueta, jo ara en LEP, volguem dir. Limitat. Limitat amb això vol dir limitat amb moltes altres coses, també. Era una situació de dèficit. Durant aquells anys, era quan jo estava, als anys 80, estava d'inspector d'escoles, de programes bilingües per l'estat de Massachusetts, en tenia unes 80 poblacions que jo visitava tant tant, i el que teníem d'assegurar era la implementació de la llei que buscava una educació bilingüe de transició, que de fet el concepte és que el primer any comences a estudiar a partir de l'idioma que tu coneixes mentre estàs aprenent l'anglès. Portuguès, vietnamita, grec, castellà, aquests són els quatre que jo tractava més. I el que pretenia era que en 3 anys es poguessin integrar ja totalment en una aula 100% en anglès. Aquests programes de vegades donaven bons resultats, però moltes vegades no, per falta de qualitat d'ensenyament, mestres que tinguessin les qualificacions adequades, recursos i molts altres problemes, i sobretot pel fet que les proves eren normatives i total, no integraven les característiques d'aquest alumnat. Aquí teniu dues escoles que són de les que hem parlat abans, aquestes dues escoles que ara en diuen 326 i 328, per cert, totes tenen número, a la ciutat de Nova York. També tenen nom, però no ho fem servir. L'escola 326 i 328, que abans era una, era la 164, durant aquests anys el percentatge d'estudiants que passava les proves estatals no arribava al 10 o al 12%. Us estic parlant de, allà n'hi diem middle school, escoles que estan al primer segle de secundària, situades a la part nord de Manhattan, on la majoria són immigrants del Carib, de la República Dominicana, Mèxic, també alguns ara, però molts de la República Dominicana i del Puerto Rico. El fracàs escolar. Mirem aquests tres components quan tenim una educació basada en resultats. En el moment que teníem una educació basada en resultats, és a dir, encaminada a l'èxit, basada en unes competències que poden ser molt baixes, però són unes competències clares, el que busques és l'aprenentatge, és el que domina. Aquí té un avantatge, que l'aprenentatge llavors està en relació amb unes competències que, si tot va bé, seran molt altes, rigoroses, però unes competències que tothom hi estem d'acord. Si aquestes competències estem tots d'acord i les avaluacions van en referència a aquestes competències, tu competeixes en tu mateix. És a dir, l'estudiant sap que al final de l'any jo tinc d'haver après tot això, i t'ho fa, i l'expliques i està molt clar. I busquem que ells ho sàpiguin articular. Manca d'anglès, molt bé, però assegura't que sàpiguen articular, que al final de curs hauran de saber dividir per 4 o multiplicar per 10 o fer problemes que tinguin múltiples solucions. Has d'explicar i han de saber que han d'arribar allà. És com aquell que vol ser jugador de futbol i sap que vol ser com aquell, i ja els connecten els Messi i companyia, però ells tenen una imatge molt clara que és el que vols que aconsegueixen. Aleshores, només amb això, i si hi ha un procés de ensenyament adient, és possible arribar a millors resultats. Volia parar aquí un moment i donar-vos el concepte, els principis d'aquesta educació de resultats, perquè de fet es fan servir a tot arreu dels Estats Units i també al Canadà. Aquests principis d'aprenentatge els va elaborar una doctora que es diu Lauren Resnick a la Universitat de Pittsburgh, és molt coneguda. És també una dels líders del moviment dels estàndards, juntament amb un tal Mark Tucker. I són importants perquè els fem servir tota l'estona i volia que entenguéssiu què és el que s'entén als Estats Units per educació basada en resultats. El primer és que no és l'aptitud el que et fa aprendre, és l'esforç. No regalem. No es regala a l'estudiant una nota, se la treballa. I es espera que l'estudiant sabrà treballar-se aquesta nota si té les expectatives clares. Reconeixen els èxits en el sentit de que va reconeguent un èxit per petit que sigui, motives intrínsecament. És una cosa que passa molt regularment i està implantada molt extensament el fet de que al final d'un petit projecte, al final d'una petita unitat d'estudi, sobretot a l'escola primària, potser hem estat estudiant un autor i hem treballat, i hem llegit, i hem escrit sobre aquest autor. Al final d'aquest projecte, potser cap de 4 setmanes, se celebra. Com es celebra? Doncs bueno, se celebra perquè alumnes d'altres aules de la mateixa escola venen a la teva classe i escoltes com tu presentes el que has après. O es conviden els pares a que vinguin. Això són pràctiques que es fan servir regularment per la motivació intrínseca envers uns resultats concrets. En tot això hi ha un rigor acadèmic i quan hi diem avaluacions autèntiques i justes, el que em refereixo són en contrast a el que pot passar en una aula més tradicional que es basa en proves que fas potser al final de la setmana preparades pel mateix mestre, que són 10 preguntes amb una contesta ràpida. Aquí volem que siguin proves de situacions. Encara que sigui el concepte senzill, volem que hi hagi una situació real on apliques els coneixements que has obtingut. El 6 i el 7 són dos principis que potser costava una mica de traduir, però tots van molt lligats. És el que n'hi diem accountable talk, que és una de les paraules que tothom aprèn allà. I la segona és social intelligence. Què volem dir amb això? Bàsicament el que volem dir és que des de l'edat de 5 anys fins als 18, quan dones una resposta ha de ser una resposta raonada. No n'hi ha prou amb donar-te una resposta, l'has de justificar. És a dir, si jo estic parlant, no sé, hem acabat de llegir un treball de literatura i dic, i quina és la conclusió d'aquest treball de literatura? Què n'heu tret de llegir aquesta obra? La resposta pot ser correcta quan algú em diu, bueno, doncs, el que jo entenc és doncs, que aquestes dues comunitats es van posar d'acord i ara viuen en pau. pot ser una resposta correcta i podria ser una resposta acceptable en moltes aules. Si fem servir aquests principis, li direm, què vols dir amb això? Volem que justifiqui la resposta. Esperem una resposta que digui alguna cosa com, bé, sembla ser que es van posar d'acord els dos i que viuen, ja hi ha una entesa, les dues comunitats viuen en pau, perquè de fet, si vas a la pàgina 200 del llibre que acabem de llegir, veuràs com els caps de les dues comunitats tenen una reunió i en aquell moment és quan, és a dir, volem evidència. Es demana un raonament justificat i això es fa amb tot. Es fa amb el treball oral i es fa amb el treball escrit i es fa extensament des de primària fins a la secundària. I això està lligat al que n'hi diem intel·ligència aplicada, és a dir, tu expliques el que fas, la presentació és important, la justificació ho és. I per últim també en contrast amb la memorització, retenció típica d'una aula tradicional és el fet de que s'aprèn aprenent, practicant. Repeteixen les coses, no hi ha cap problema, però al moment d'avaluar es posen totes aquestes habilitats juntes. Estàs aprenent un esport, passes molta estona practicant un tipus d'habilitat, sigui botar la pilota o córrer al voltant del camp, però és el moment que fas el joc, que poses totes les habilitats juntes. És a dir, que l'estudiant aprèn com si fa un aprenent d'ofici. I aquest context és el que va, d'alguna manera, accelerar a Estats Units dos conceptes fonamentals i que després va portar a la llei, que veureu un moment, de No Child Left Behind. Els conceptes fonamentals arran de tot això i que avui són acceptats extensivament és no només el fet de llegir i escriure és important, sinó la capacitat de lectura independent. Per què lectura independent? Perquè ens trobem sobretot amb estudiants nouvinguts que arriben de 14 i 15 anys que potser saben llegir però no tenen capacitat de concentració. No saben estar quiets 10 minuts llegint, assimilant, responent. Llavors, el que es veu que és crític i és molt, i s'ha demostrat que és essencial, és la capacitat de llegir com fa un bon lector. I volem que tu preguntes a un nen de 10 anys i diu, què són les estratègies que fa servir un bon lector? I te les dirà, dirà, oh, de tant en tant es para i potser hi posa un punt al llibre. O de tant en tant, o comença mirant els títols dels capítols per tenir una idea. Això es fa i es fa extensivament. I també s'obliga, es fa, es dedica un temps de 20 a 25 minuts cada dia a llegir a dins de l'aula. Cada dia de 20 a 25 minuts. Els nens petits començaran amb 5 minuts, però cap a aquesta època de l'any, al maig, si estàs a primer de primària, ja llegiran 10 o 15 minuts seguits. Vas a una aula i te'ls veus assentats a terra, estirats a terra, llegint, és igual. Però tots estan llegint d'una manera activa, aplicant estratègies específiques. El mateix amb les tècniques d'escriptura. No n'hi ha prou amb escriure, hi ha tècniques d'escriptura. Tècniques d'escriptura que pot ser múltiples, però es dedica també un temps cada dia de 20 a 25 minuts a escriure segons unes tècniques determinades. I finalment la resolució de problemes, que no s'aplica només a matemàtiques, però és una manera de com solucionar un text que no saps com llegir-lo, com solucionar un problema, l'aproximació a una dificultat, que això després s'aplica a totes les àrees. Aquestes són les tres habilitats fonamentals que, si es fan ben fetes, pensem que poden ajudar a qualsevol estudiant en aquest procés d'èxit. Molt breument, com veieu, aquesta aproximació és molt més positiva si tens un estudiant que és nouvingut, perquè d'alguna manera ja he dit pedagogia diferenciada, ara entenc que haig de dir personalitzada. Ja està encarat a l'aprenentatge, l'estudiant sap on va, i aquesta és una de les estratègies que s'ha aconseguit que en aquestes parell d'escoles que comentàvem abans hagi fet que en aquests moments els mateixos estudiants en el mateix barri, en les mateixes escoles, on en lloc d'haver-hi 1.500 alumnes l'han dividit en 3 escoles de 500 cada un, els resultats són sostenibles i són molt positius. Ja fa 3 anys que l'escola està donant resultat d'un 70% dels estudiants passant aquestes proves d'aprenentatge. i els programes d'educació bilingüe ara són programes duals, és a dir, vols, l'objectiu final és saber dos idiomes bé. I normalment es combinen estudiants que són de llengua anglesa amb estudiants que tenen llengua castellana o llengua francesa i estan convivint a la mateixa aula mentre estan aprenent amb les dues llengües. Bé, tot això per arribar a dir que aquest és l'entorn en el que s'accelera el procés aquest de l'educació del sistema per resultats i l'any 2001 el president en aquell moment, George Bush, firma aquest acte, que és un acte de legislació federal que de fet és un compromís nacional envers l'equitat i l'excel·lència per tothom. Aquesta llei no determina currículums. Aquesta llei l'únic que et fa és dir l'any 2013-2014 tothom ha de tenir un cert nivell i està valorat amb un número. Aquest nivell que n'hi diuen 200 per matemàtiques i 299 per llenguatge representa el nivell d'expectatives que es té en relació a aquestes àrees de coneixement. Aleshores, cada estat va desenvolupar els seus propis estàndards. Cada estat té estàndards que acaben amb aquests valors, amb aquests nivells, però no comencen iguals. Hi havia estats com, per exemple, l'estat de Virgínia, que sempre ha sigut molt més eficient, ha tingut unes escoles públiques molt bones, que el nivell basal, quan va començar aquesta llei, ja era molt més alt que els altres. Llavors, els objectius cada any són més graduals. Tens estats com estats del sud, Louisiana i d'altres, on el nivell basal és molt, molt baix. O estats com Nova York, que l'any 2005-2006, en matemàtiques, optaven per un objectiu equivalent a un 86, que encara portava molt, és a dir, que estàvem tan malament de matemàtiques que primer es tenia de reforçar la base fins que no es podia posar una empenta molt més forta per aconseguir els nivells que es volien. Els estàndards, una cosa que és important, penso jo, i que ajuda, és el fet que no és un currículum, els estàndards són indicadors, són competències. I a vegades aquests indicadors o aquestes competències poden ser interpretats de moltes maneres. La manera com es busca de que la interpretació sigui més uniforme és a partir del que n'hi diem mostres exemplars. Per a cada estàndard, com per exemple aquí teniu un que és de nivell de primària, si no m'equivoco, on es presenten aquí a la part de baix, a la dreta, teniu uns estàndards que tenen que veure amb matemàtiques i té que veure amb el concepte de numeració i d'aritmètica. També teniu un exemple d'un estudiant de quart o cinquè de primària que s'ha trobat com a exemple del que entenem per objectius en aquest nivell. Aleshores, tens el problema que se li va plantejar a l'estudiant i com l'estudiant va resoldre el problema. Aleshores veus que hi ha unes lletres que diuen aquesta és la que representa el que nosaltres entenem que a nivell de quart vol dir que l'estudiant entén el concepte de número. I aquest és el que entenem que l'estudiant vol dir que a nivell de quart sap raonament matemàtic. Quan poses aquestes mostres exemplars de diferents graus un al costat de l'altre, és fàcil veure l'evolució i l'aprenentatge. A la ciutat de Nova York, ja vas tenir la sort de ser part d'aquest grup, va haver-hi durant aquesta època un procés de col·lecció de centenars, si no milers, de mostres, de treballs d'estudiants de totes les escoles i grups de professors es van dedicar a fer una tria per veure quines eren de dintre la ciutat per poder trobar unes que eren equivalents a les que ens portaven des de l'Estat, per tenir les nostres pròpies proves. Va ser l'entrenament millor que s'ha donat mai a qualsevol professor, perquè quan tens mostres del teu propi centre, del teu propi aula i d'altres, i veus que a la mateixa edat els mateixos nens fan coses tan diferents i has de decidir quina és la que vols que sigui l'exemple que donaràs als altres, és realment un procés d'aprenentatge molt bo. Aquest ús d'exemplars es fa servir normalment en moltes escoles i és una manera com nosaltres demanem als professors, i els professors moltes vegades ja ho fan, de que expliquin els seus objectius a l'aula. Abans de començar una lliçó, normalment presentes exemples d'altres que ho han fet abans, potser de l'any passat, perquè el nen vegi que és això el que pretenem fer. Per acabar, la qüestió del no child left behind també dona poder o involucra els pares en l'educació, és la corresponsabilitat, i el mateix estat prepara informes individuals per cada estudiant on hi ha els nivells d'aprenentatge i el resultat. Veieu aquí una barra vermella, volem dir, aquest estudiant només va arribar al nivell 1, li falta molt per arribar al nivell d'estàndards, que és el 3. I aquí a la dreta hi ha una explicació del que això significa. Per cada nen, l'estat desenvolupa aquestes informes que l'escola ha de repartir. El que és més, també l'estat publica llistats d'escoles que no arriben a assolir els objectius que s'havien determinat per aquell any. I si la teva escola és una de les escoles que ha estat identificada com a tal, els pares tenen el dret de demanar que se'ls pugui anar a una altra escola, una escola que ha complert els objectius. Els estudiants que no saben l'anglès se'ls exigeix els mateixos nivells, és a dir, que per molt que faci poc que has arribat a l'estat de Nova York, has de passar proves de llenguatge cada any. L'única diferència és que són proves de llenguatge que estan pensades per estudiants que tenen l'anglès com a segon idioma. És a dir, és equivalent, però està pensat per aquest tipus d'estudiant. En quant a matemàtiques, la prova està disponible en diverses llengües i l'alumne té l'opció de fer la prova amb la seva llengua o fer-la en anglès amb un diccionari al costat. Doncs aquest és l'impacte que té a totes les escoles i que ha tingut des de fa molts anys aquesta llei. A Nova York es feien ja moltes coses interessants l'any 2001 i el 2002. Hi havia des de llibrets pels pares explicant exactament el que es pensa que ha d'aprendre cada estudiant, de manera de tenir un llenguatge comú i uniforme a l'aula i a casa, la importància de la lectura i de l'escriptura, estratègies d'aprenentatge, enfocament en l'aprenentatge i en els resultats, exemplars. És un dels primers treballs que vam fer quan vaig començar a treballar pel Departament d'Educació, exemplars que il·lustraven fent servir mostres les més properes del districte perquè les escoles reconeguessin el treball de la pròpia estudiant, i després el component social i emocional, que com sabeu és crític. Molts d'aquests estudiants porten problemes socials, i si no ets un estudiant que té problemes socials a la que arriba la preadolescència o l'adolescència, també necessites ajudar en el seu desenvolupament. I una de les estratègies que s'ha imposat força és el que tenim aquí, que se'n diuen, em sembla que si ho dic bé, vosaltres n'hi dieu tutoria no acadèmica, nosaltres n'hi diem advisories, d'una manera sistemàtica. És a dir, tota l'escola, i aquí ve la visió estratègica que porta l'escola, és trobar uns 45 minuts a la setmana on tot el professorat, no només els que estan a l'aula de classe, però tot el professorat, incloent moltes vegades el mateix director, es troba amb un grup reduït d'alumnes, de 5 a 10 alumnes, per tenir converses sobre temes que no són estrictament acadèmics, però poden tenir impacte acadèmic. Una de les meves feines és visitar escoles, en visito moltes, la manera d'aprendre més, i no fa pas massa vaig estar en una d'aquestes on hi ha nens força difícils, i la tutoria consistia en parlar, va començar la professora dient una cosa així com: heu vist mai una màscara? Doncs clar que n'hem vist, vull dir, perquè es fan servir. Per començar a parlar d'una màscara, per acabar molt ràpidament a parlar de les màscares que cadascú posa, les pors que un nen pot tenir, els temors que pot presentar, i a partir d'aquí tenir una conversa molt ben guiada sobre l'autoestima de l'estudiant. Aquest és un exemple del que es fa amb aquest tipus de tutoria. Els bons directors d'escola, no bons directors, aquella, molts directors d'escola, els bons líders, normalment trien els nois més difícils, ja ho he vist, aquests que s'escapen de l'escola si poden, són els que ells tenen. I només el fet que 45 minuts a la setmana tu tens l'oportunitat de tenir l'atenció del líder de l'escola per tu i que et troba a la seva oficina i que parla amb tu, moltes vegades és tot el que necessiten per començar a adaptar-se i començar a fer el primer pas versus un ensenyament a l'aula. Us he donat tota aquesta explicació perquè veieu que el que estem fent a partir de l'any 2002 és a partir del que ja existia. I la cosa que ha canviat és una mica d'estratègia més que de contingut. Per donar-vos una idea, per això volia presentar aquí l'àrea geogràfica de l'estat de Nova York. L'estat de Nova York és aproximadament 5 vegades més gran que Catalunya. Té uns 19 milions d'habitants, dels quals 10 milions estan a la ciutat. Vol dir que si veieu tota aquesta punteta d'aquí baix, veneu els 10 milions i la resta del milió està repartida per la resta de l'estat. És un estat molt gran on la concentració de població està molt, molt entre Albany i Nova York. A la ciutat de Nova York tenim el 46% dels alumnes que van a escola pública. És a dir, són molts, com 1 milió, gairebé 300.000 en aquests moments. Els problemes aquests de l'estudiant que no sap anglès és una cosa normal. El percentatge d'estudiants que tenen una educació interrompuda és una cosa molt extensiva. I el número de llengües, naturalment, és molt variat, amb la qüestió de que el castellà i xinès són predominants. Doncs dintre d'aquest context, què és el que faltava per arribar en aquesta educació sostenible i d'excel·lència que començàvem a veure en diferents llocs de la ciutat? El que passava és que si mireu aquest organigrama i mireu el que posa fins a l'any 2002, l'acció de fet estava a l'oficina del districte, el tipus d'oficina que jo porto. Tota l'acció, és a dir, l'administració de pressupostos, els inspectors, inspectors de programes, inspectors de professors, tot el que és currículum, desenvolupament de currículum, tot el que és formació professional, tot el que són projectes innovadors, tot el que són idees, de fet, estaven generades a nivell de districte. I moltes d'elles eren boníssimes. Llavors el que passa és que els centres són els que condueixen aquestes idees i aquesta reforma i les porten a terme. I el director era un mestre líder que ajudava a portar aquestes idees a terme, moltes vegades amb èxit, però amb un èxit limitat. Perquè el que passa és que si estàs lluny de l'acció, si des de la meva oficina jo decideixo quin currículum han de fer i ho decideixo per moltes escoles, és possible que no acabi d'ajustar a les necessitats individuals d'una escola determinada. O si jo determino quin és el que té més diners que l'altre, és en base a un raonament que potser és encertat però no és del tot. Aleshores, la cosa més una mica dramàtica que ha passat és la gran reorganització administrativa que s'està portant a la ciutat de Nova York, on els centres docents s'han vestit d'autonomia i de molta responsabilitat. El centre docent d'avui està portada per un director, que podia ser el mateix que hi havia abans, però en aquests moments aquest director ja no és un mestre líder. En aquest moment és un gestor, és un líder, és el CEO de la petita companyia que n'hi diem centre escolar. Els pressupostos els administra el director. Hi ha una fórmula per estudiant i basat en aquesta fórmula cada escola rep uns diners. És el director i el seu equip que desenvolupa el currículum. És el director o el responsable de llogar professorat o d'avaluar professorat, per molt que sabem, i passa aquí i també passa als Estats Units, que hi ha professorat que té tenure, que té les oposicions i que, per tant, té assegurat el sou per vida. Això està molt bé, i no perden el sou, però potser perden el càrrec, o potser canvien d'escola. És a dir, el professor té l'obligació d'avaluar el professorat en relació a un pla estratègic que desenvolupa en base a les necessitats del centre, recolzat per l'equip de lideratge de l'escola amb uns objectius concrets, mesurables, i llavors té tots els recursos per posar-ho a punt. Però al final de l'any passa comptes, i en aquest cas passa comptes amb el director general, vull dir, aquesta és la meva feina bàsica, passar comptes i ajudar-lo a que durant tot aquest procés ell faci el que, que ell creu que és convenient. Naturalment, jo tinc accés com a director general i tots els meus companys que fan la mateixa feina tenim accés a través de les tecnologies a revisar qualsevol pressupost, a veure què és el que passa a certa distància, però l'acció està allà. I l'acció està allà perquè, com deia al començament, l'èxit escolar està a l'aula. Abans, des de la meva oficina, jo no sé el que passa a l'aula. I m'haig de refiar i haig d'aconseguir que aquest director tingui l'autonomia i tingui el lideratge, tingui el recolzament que li és necessari perquè ell, i juntament amb el lideratge del professorat, que és importantíssima, desenvolupar aquesta capacitat de lideratge del professorat, siguin capaços de crear un sistema d'autoavaluació, d'un sistema d'autoavaluació del centre, que de fet és el que assegura la continuïtat i l'excel·lència dins del centre. Una de les maneres que recolza aquest lideratge del director, que de cop i volta s'ha trobat amb tantes responsabilitats, és formació de xarxes. Es demana a cada director que s'ajunti o formi part d'una xarxa de directors, que són de 20 a 25, perquè creïn caps d'estudi, es troben, treballen junts, de la mateixa manera que esperem que ell farà això a dintre del centre escolar. Aquesta ha sigut la gran transformació que naturalment esperem portarà una transformació cultural, aquella transformació cultural que us comentava al començament, que va des d'una transformació d'una cultura de conformitat a una cultura dominada per uns resultats i unes expectatives clares. El que també hem après estudiant Michael Fullan i estudiant Richard Elmore és que de vegades no cal donar masses explicacions, intentar convèncer amb algú de que, no sé, a partir de demà farem les coses diferent. La manera com es convenç més i ens convencem més tot és a base d'evidència. Aleshores, mitjançant petits èxits, porten més èxits. I aquesta és la cultura i aquest és aprendre el treball i és a partir d'aquest treball i de l'ús del treball que entenem que pot haver-hi un canvi cultural. Els aspectes tècnics són crítics i aquests aspectes tècnics és un dels que els nous directors, els directors que ara tenen aquestes noves responsabilitats, necessiten aprendre i aprendre millor, que és el de gestió escolar. Des d'organitzar uns horaris per conveni, tots els professors tenen un 45 minuts al dia dedicats no a preparar lliçons, dedicats al seu propi desenvolupament professional. Això és per conveni. Doncs jo sóc el director i sé que hi ha tres professors que volen treballar junts, organitzaré l'horari de manera que aquestes hores que tenen lliures siguin coincideixin. De manera que puc dir, bueno, per conveni us podeu, perquè no us trobeu, treballeu junts. Aquest tipus d'estratègia s'està desenvolupant cada dia més, és el tipus de treball que és part de la meva responsabilitat. Si això es fa i es fa bé, llavors els professors se n'adonen que hi ha un recolzament per part de l'administració que ajuda a facilitar la conversa i el treball dintre de l'escola. Una altra manera és, ara que tenim tanta tecnologia, és fer servir la tecnologia tan bé com es pugui, i hi ha un sistema de dades pel professorat i pels pares que ajuden a preparar lliçons molt personalitzades a partir d'aquestes dades. Si ets un director que tens aquestes responsabilitats i has desenvolupat un pla estratègic, com aconsegueix jo el desenvolupament del professorat, la capacitat del professorat? Aquestes són activitats que ja s'havien portat a terme durant molt de temps i que ara mirem que es fomentin bones pràctiques, que es fomentin d'una manera, ja ho diré moltes vegades, sistemàtica i consistent i regular, no només un cop a l'any, però com a part del funcionament del centre. Una de les que us volia comentar és el que n'hi diem
learning walks, és a dir, passejos d'aprenentatge. Contrari a el que el professor o el mestre es trobava quan tenia que cobrir un currículum o una aula molt tradicional, el mestre no volem que es trobi sol. El mestre és massa bo, té massa per oferir, per trobar-se sol, tancar la porta i fer el que pugui darrere a la classe. Volem que el mestre comparteixi les seves idees i coneixements amb altres, i al revés, volem, els col·legues volen que el mestre, companys, els visitin. Llavors, a través d'uns protocols, es fem aquest tipus de caminades i passejos. Són molt específics, però m'agradaria explicar-vos una mica com funcionen, per què funcionen bé. Es posen d'acord i potser 4 o 5 professors visitaran 3 o 4 aules i han decidit visitar les aules durant l'estona a l'àrea de matemàtica. Llavors, sempre n'hi ha un d'ells que és el que facilita el procés. Hi ha un protocol, entren a l'aula, si estan només de 5 minuts, prenen notes, no diuen massa res, i surten. A la que surts de l'aula, just el passadís mateix, el que facilita la conversa fa 2 preguntes. La primera és, què has vist? Què has observat? I s'esperen comentaris com aquests. Doncs he vist que el mestre estava donant una pauta d'aprenentatge als estudiants. Un altre pot dir, he vist que els estudiants col·laboraven entre ells. Si algú diu, em sembla que aquí, aquesta classe, el mestre no sabia massa bé per on anava la lliçó, això ja no és el tipus de llenguatge que es vol. Això és inspeccionar, això és fer judici. S'aprèn a crear un vocabulari d'observació, és notar, veure què has vist. La segona pregunta és de reflexió. Tampoc fa judici, dius. Em semblava que donava, he vist que donava unes pautes que guiaven, semblava el treball que anaven a fer, però em pregunto, aquestes pautes són tretes directament d'un sistema, d'una pàgina web, o són pautes que el professor ha desenvolupat a través d'una conversa amb els estudiants el dia anterior? No és una pregunta. I cadascú fa una reflexió sobre coses que s'han vist. Quin és l'impacte? L'impacte és que com a col·lega tu ja saps que et vindran a veure i tens un resum després, resumeix tot això i es reparteix entre aquells que hi participaven. Les preguntes que fa el col·lega sobre el que ha vist a la meva aula m'ajuda a mi, de moltes maneres. I això fet d'una manera sistemàtica i regular crea una comunitat de professors molt forta i dona lloc a molt bons resultats. També es creuen aules laboratoris, hi ha professors que diuen, no, a mi no fa res que vingueu sovint, ja podeu venir i em podeu dir si vaig fent les coses bé. Vaig a provar aquest sistema, tinc 3 o 4 estudiants molt difícils, tinc aquests que són nouvinguts, però vull provar certes estratègies que vosaltres dieu que us fan, que us van bé. És són aules laboratori i durant, és a dir, els altres col·legues hi van, observen i tenen un diàleg sobre el que han vist. En aquest context, una de les coses que el Departament d'Educació va forçar una mica, també amb una sistemàtica dintre del concepte de petits èxits porten a grans resultats, va ser els equips d'innovació. Els equips d'innovació, que ens sembla que vosaltres també en teniu aquí. I es va començar demanant que a cada centre escolar n'hi hagués un, això fa 3 anys. Cada centre escolar tenia de crear un equip d'innovació amb un petit projecte concret. Us donaré un exemple ara, en un moment. Per què només un? Perquè enteníem que és molt difícil convèncer tot el professorat que treballi en equip, però volíem un i que es vam demanar que triessin un problema concret d'entre els més difícils. És a dir, a través de l'anàlisi de dades que et donen, pots trobar patrons de coses que passen a les escoles. Podríem dir, veig que hi ha un patró d'estudiants que sempre arriben tard, un estudi crònic, per què deu ser aquests 5 estudiants sempre arriben tard, però no de casa, un cop estan a classe, de classe en classe, sempre arriben tard, un exemple. Doncs aquests mestres van dir, m'agradaria estudiar aquest problema i veure si trobem una solució. Doncs aquest pot ser un petit projecte. És petit, però pot funcionar. O un altre patró pot ser que estudiants que ja fa 3 anys que estan a l'escola i que compleixen els estàndards, sembla que no acabin d'arrencar. No, si hi ha un estudiant que pot accelerar, per què limitar-lo? A vegades tens a l'aula estudiants difícils i el que acaben pagant són els estudiants que podrien fer molt més. Aleshores, els motivem en els mestres, perquè no fas un estudi d'aquells que fa 3 anys seguits que no arriben a passar del nivell, que podrien estar accedint, fent molt més del que es demana, que això és important. I això, i ara ja aquest any, per primera vegada s'ha demanat que totes les escoles organitzin tots els mestres amb equips de lideratge. Jo us en volia presentar un cas concret. Aquest cas concret és de l'escola 83, Prestar al Bronx. I com és que us presento l'exemple d'una escola del Bronx quan jo us dic que estic treballant a la ciutat, a Manhattan, Bronx també és la ciutat de Nova York. Bé, és part d'una estratègia que jo vaig considerar bona, i és que tots els que som, tenim un càrrec com el meu, ens van demanar ja fa 3 anys que ens associéssim amb una xarxa d'aquestes que us dic de director, com a experts, com a tècnics, per facilitar aquest procés d'innovació, per facilitar la interpretació de dades, per facilitar totes aquestes estratègies que intentaven imposar a les escoles. I ens van demanar que triéssim la que volguéssim amb una condició, que no n'hi hagués cap de les que jo tinc d'inspeccionar o soc encarregat d'avaluar. De manera que jo em sento amb la llibertat d'anar allà com a tècnic, assessorar, mirar, jugar i aprendre. I d'alguna manera jo sé que companys meus doncs, fan el mateix amb les meves escoles. I això ha donat, en aquest cas jo vaig triar una xarxa on hi ha 23 escoles, la majoria d'elles són de Queens i de Bronx, dues o tres de Manhattan, de llocs que els turistes no cal que us hi perdeu, però que em van donar l'oportunitat de veure uns barris i unes escoles i unes situacions que d'altra manera no hauries après mai. Aquesta escola 83 és una d'elles, és una escola fenomenal avui en dia, però fa 6 anys estava a la llista de l'Estat com una de les escoles que possiblement s'hauria de tancar o de reorganitzar. I part del treball ha sigut aquest que us he dit ara, ha sigut el fet de creure en una avaluació per resultats, un director, Mr. Socodato, o un senyor italià molt interessant, que ha arribat a entendre el poder que té el fet de donar lideratge als professors, iniciativa als professors i recolzar els professors. I aquí teniu el que ha fet aquest any. El primer pas diu que després d'examinar totes les dades de la seva escola, de totes les àrees, aquest director va articular els seus objectius i els va presentar al professorat i va discutir el procés d'investigació de manera que poguessin recolzar els objectius que ells tenien per aquell any en el seu pla estratègic. Arran d'això, l'equip de director, de directiu, va fer un, com li diu aquí, un treball de reorganitzar tota l'escola de manera que tots aquells que volien treballar junts tinguessin l'oportunitat de trobar-se un cop a la setmana. És sota els ordinadors i els programes que t'ajuden a fer scheduling, perquè és una feina molt gran, però val la pena invertir en això. De manera que tothom pogués tenir una possibilitat de treballar en col·laboració amb aquells que ells volien triar. Arran de tot això es van formar 14 equips d'investigació, 14 grups petits, cadascun d'ells dedicat a l'estudi d'un cas concret, d'un aspecte molt petit, que tenia que veure amb diferents assumptes relacionats amb les necessitats de l'escola. Com veieu aquí, va haver-hi un equip per cada grau, que això és una escola que té uns 1.600 alumnes, però va des de kinder fins a la secundària, és una escola que té els dos segles. I després també va crear dos equips, un dedicat a tutoria després d'escola, que es veu que era un problema, i un altre dedicat a assistència, perquè es veu que hi havia algun problema allà també. Cada un d'aquests equips va elegir un coordinador perquè aquest coordinador un cop al mes informés del progrés del seu equip a l'equip directiu. potser no es veu massa, però aquí hi ha com una fletxa que va donant voltes. Bàsicament això és l'exemple d'un dels equips. Un dels equips va decidir estudiar 5 estudiants, 5 alumnes, que no acabats d'arribar, nouvinguts, que no sabien l'anglès, que estaven, sembla que tenen 11 o 12 anys, i volíem buscar quina manera podem fer perquè aquests estudiants facin accelerar el seu progrés d'aprenentatge amb la qüestió de lectura i escriptura. Observació sistemàtica de l'aula. Anaven a l'aula, prenien notes, analitzaven aquestes dades, les discutien, van establir metes a curt plaç, metes a llarg plaç, i per cada una d'aquestes metes van buscar estratègies específiques per aconseguir que s'aconseguissin aquestes metes. Pot ser que durant i aquestes metes, normalment aquests objectius a curt plaç són de 3 o 4 setmanes, i durant aquest temps s'experimenta, i aquí està la innovació amb una estratègia d'aprenentatge. No recordo exactament quines són les que van fer, però posem per cas, sé que estaven treballant en el vocabulari acadèmic, posem per cas que van decidir, bueno, a veure, fem servir elements visuals al màxim, a veure quins elements visuals, com es poden fer servir dintre de l'ambient de la classe, de manera que aquests estudiants entenguin més el llenguatge acadèmic clau per el que estan estudiant en aquests moments. Es presenta això al mestre de classe, el mestre de classe està d'acord, ho experimenta, observen, avaluen, i a partir d'aquí doncs miren si aquests objectius a curt termini s'han acomplert. Això és un cicle, si no fos que això és un PDF veuríeu que dona voltes, perquè són cicles de 3 i 4 vegades, de 3 i 4 estratègies, que al final ajuden a accelerar el procés d'aquests alumnes. Tingueu en compte, si ho podeu visualitzar, que això està passant 14 vegades, amb 14 grups diferents, amb 14 problemes específics d'aquella escola concrets, però prou petits com per poder-se de fet valorar i treballar. Què passa? Doncs que a nivell d'equip directiu van avaluant tota aquesta informació que els hi donen els equips, els van avaluant i llavors comencen a veure patrons també en aquestes estratègies. Doncs resulta que per l'aprenentatge del vocabulari acadèmic dintre del context de les nostres aules, això sembla que funciona. Doncs potser que en fem una sessió d'entrenament per tothom. I ara en el mes de juny, el dia 10 de juny, és un dia que es dedica a la capacitació del professorat, i és quan en aquesta escola, doncs, cada mestre, diferents grups, no necessiten gent que vingui del centre o del districte, com abans, experts de fora a donar-los la lliçó. Són gent que s'ho ha treballat, ho ha compartit, que tenen un vocabulari comú. Aquesta escola està donant molt bons resultats. Per acabar en aquest procés, veiem doncs, que a través d'aquesta col·laboració, aquests equips d'innovació i fomentant el lideratge del professorat, el que realment estem fent és enfortir, se'n recordeu aquest triangle Instructional Core, que us deia al començament, és enfortir aquest nucli, de manera que el progrés de l'alumne, l'ensenyament i el procés de qualitat és coherent i funciona. Rendir comptes, us he dit que al final s'han de rendir comptes, és a dir, que es dona tota la llibertat del món, però al final cada escola té una informació de progrés que està pública, que es pot veure a la web de qualsevol escola, i que està valorada basat en una enquesta que es fa a pares i a mestres i també als estudiants mateixos cada any sobre disciplina, sobre respecte a la classe, respecte a expectatives, i basat això hi ha un puntatge. El segon puntatge és el percentatge d'estudiants que ha passat les proves estatals. El tercer i el més important, el que té més números, és el progrés individual de cada estudiant envers l'any passat. Es agafa on estaves aquest any, on estàs l'any que ve a la mateixa matèria, quin progrés has fet, i llavors es fa un promig. I per últim es donen punts addicionals si has aconseguit que els estudiants més difícils hagin fet un progrés excepcional. A part d'això, cada d'aquests resultats es comparen amb 40 escoles similars a les teves, i la llista d'escoles és part d'aquest informe, perquè el que volem és que hi hagi col·laboració llavors entre centres. és una competència per competència col·legial. És a dir, si tu veus que una altra escola ha fet més bé en un aspecte que l'altre, el que volem és que et posis d'acord amb aquests que us visiteu, que us treballeu, que ajudeu a compartir bones pràctiques. El número 2 aquí, que és un altre nivell d'avaluació, és similar al que aquí n'hi dieu auditoria. És a dir, també hi ha una avaluació de qualitat, aquesta la fem els directors generals, passem 2 dies a les escoles parlant amb mestres, estudiants, avaluant treballs, visitant aules i preparant un informe que, seguint un criteri i unes pautes, determina si l'escola està a nivell, si està ben desenvolupada i tal. I per últim, el llistat que reps de l'Estat, si és una escola que ha aconseguit els objectius o no els ha aconseguit. Com podeu veure, hi ha escoles com l'escola A, que és aquesta 83, per exemple, que està fent molts progressos. Hi ha escoles com l'escola B, que naturalment encara no estan on podrien estar. I després hi ha escoles com l'escola C, l'escola aquí de color blau, que són aquelles, i en tenim també, que d'entrada ja són bones. Perquè també hi ha escoles que són selectives, fins i tot escola pública, on els estudiants ja estan pel damunt. I sembla que de certa manera, doncs, perquè és de molestar-me jo aquí. Jo en tinc algunes d'aquestes escoles i de fet he vist que treballen més potser que els altres, perquè saben que a la llarga hi poden arribar a perdre si no hi ha aquest esperit de comunitat professional que es desenvolupa a les altres escoles. Hi ha molts exemples, ja m'he donat uns quants. Us volia dir que l'administració Obama està revisant aquesta llei, ara tenim un president diferent, i el compromís nacional segueix. Ell el que ha fet és fer els estàndards encara més rigorosos, per fi els estàndards que s'estan desenvolupant en aquests moments són uns que es fan en coordinació a nacions que són més avançades que els Estats Units en matèria educativa, de manera que puguem ser competitius a nivell internacional. I després els punts potser més difícils, que és revisió d'horaris de centre, adaptar els horaris de centre a les realitats actuals, salaris del professorat i recolzament econòmic com a incentiu de millora, que jo crec que aquest punt no el tractarà fins que l'economia hagi millorat. Doncs és possible una educació d'excel·lència davant del repte de la diversitat. Us he donat exemples d'alguns exemples concrets, perquè a vegades és el que te'n recordes més. El fet està que quan entenem que l'acció està a l'aula i ens enfoquem a l'aula i treballem aquest nivell tan concret a través del lideratge i d'una avaluació del rendiment, és possible. I és possible perquè aleshores evoluciones en aquesta cultura i deixes de tenir una cultura de conformitat i ja no et fa por rendir comptes. Tots n'hem de rendir comptes. Això recolzat per una administració i una guia de fora de l'escola, és possible arribar a una educació d'excel·lència sostinguda. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Roser, per haver estat el temps, una hora, que és el que t'havíem més o menys pautat. I això ens deixa 20-25 minuts per les vostres intervencions, comentaris o preguntes que voleu adreçar a la Roser.
Quantes hores treballa?
Perdona, un segon, que et portem el micro.
Quantes hores treballen a les escoles i com troben aquest temps per fer aquestes coses que són com fora de lo que és l'ensenyament, l'aula?
Sí, et dic, nosaltres treballem segons el contracte laboral dels professors i tots els professors tenen un número d'hores determinats dedicats a l'ensenyament, però també hi ha un número d'hores que segons el contracte els professors els dediquen a la preparació de lliçons o al desenvolupament propi professional. Aleshores, és a partir de saber fer servir aquestes 2 estones, que són obligatòries, que si no, que normalment el professor les fa servir per treballar independentment o per estar fent corregint coses a l'aula, buscar la manera que es pugui posar a punt o a través d'un horari coordinat de que els professors puguin tenir aquests horaris comuns, de manera que no has d'afegir hores a l'escola, no has de... Busquem al màxim treballar amb els sindicats, si aquesta és la pregunta.
Recollim, si us sembla, recollim dues o tres preguntes, si són. Una intervenció aquí, una altra aquí i una altra aquí davant, i ho tornem, a taula. Endavant.
Jo voldria fer dues preguntes. Una, quin ús es fa del portfolio com a eina per l'alumne, per la població i demés? I una segona, quin ús es fa dels ordinadors per part dels alumnes?
No sé si recollim, aquí davant n'hi ha una altra.
Hola, a veure, nosaltres hem estat treballant a Nova York i ens ha agradat molt tota l'explicació que has fet. I llavors, com una persona que està treballant aquí, que coneix el nostre sistema educatiu, i tu que també, vull dir, coneixes bé el sistema americà, quines creus que són les coses que serien aplicables al nostre sistema? Perquè la nostra experiència és que, clar, treballar allà és un món completament diferent a treballar aquí. I també aprofito per dir-te que allà normalment comences a les 8 i acabes a les 3, vull dir que es fan moltes més hores. També hi ha un concepte diferent, a l'aula és un lloc obert, els pares poden venir a l'aula, venen els companys a veure't, venen el teu jefe, el teu assistent principal a avaluar-te, el teu director, vull dir, és un altre concepte completament diferent. Quan entres a treballar tens el primer any un mentor que t'assessora, i no, és molt diferent. Llavors, què creus, quines coses creus que es podrien aplicar aquí? Gràcies.
I hi ha l'última aquí al davant, abans de...
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Jo vaig ser mestre bilingüe a Texas i el tema de les proves ens portava molta dificultat a l'hora de l'ensenyament, de l'aprenentatge, perquè quan s'apropava més el temps de passar la prova, tots els equips que hi havia de formació doncs, quedaven com una miqueta dissipats i ens focalitzàvem molt amb les proves. I cap a l'any 2003, quan va pujar Bush, la prova que es feia tercer de comprensió lectora i matemàtiques va ser una prova que si els alumnes no passaven, la prova no passaven de curs. Llavors això va crear molt estrès. Llavors, com a Nova York, com ho afronteu això? Si continueu encara, si es continua fent aquesta prova doncs, definitiva pel pas a quart o les altres proves que es fan a llarg de primària, com ho resolt? Si l'estrès està augmentant o està baixant dins el professor? Moltes gràcies.
Val, doncs per contestar aquestes preguntes, de fet, potser no les contestaré en ordre, però intentaré contestar-les a totes. Jo no els compararé aquí i allà, perquè de fet, per mi el protagonista és l'aula, i l'aula és una cosa que existeix a qualsevol arreu del món. Aleshores, quan estàs a dins de l'aula, l'ensenyament, aprenentatge i contingut existeix, no matter what, a tot arreu. Aleshores, si tu parteixes a partir d'aquest concepte i veus quina és la millor manera d'intervenir, a partir d'aquí és quan pots veure com l'entorn et pot ajudar. Per contestar la pregunta dels portfolios, són valuosíssims. És a dir, estem parlant d'analitzar treballs d'estudiants. El concepte és que és una causa-efecte. L'ensenyament és la causa, l'efecte és l'aprenentatge. I el que realment vols és veure si hi ha hagut un impacte. Aleshores, una manera com normalment s'acaba una lliçó, i suposo que Texas ho feu així, ja ho havia visitat força, és amb una petita reflexió. La reflexió pot ser verbal, de manera que tu li dius als estudiants, així és què? Explica'm. Quina és o què és una proporció, és que no sé, què és el numerador, què és el denominador, explica'm-ho. I vol ser una avaluació. O ho pot fer per escrit. Tothom tenim el que en diem notebooks, que els estudiants en allà reflexionen, i una de les coses que jo faig quan visito escoles és parlar amb alguns estudiants i dir, t'importa deixar-me algun dels teus treballs, el teu portfolio, per veure si realment en aquell portfolio jo veig una mostra del que el mestre em diu que ha ensenyat. Perquè si hi ha una relació entre el que s'ensenya i l'impacte amb una mostra escrita, jo sé que hi ha una coherència. si veig que el que el mestre diu que fa i el que els resultats d'un portfolio són totalment diferents, comences a fer-te preguntes, a veure què és el que passa a aquesta aula. Aleshores, és a través d'aquest treball que llavors pots dir, bueno, el que passa és que, la veritat, no tenim temps de trobar-nos. Llavors dius al director, bueno, podria veure el seu organigrama, com és que organitza l'escola vostè? I preguntes d'aquestes que van des de a la classe a fora de l'aula. I aquesta és una de les maneres com treballem. La informàtica, la mateixa base, vull dir, tothom vol tenir informàtica, de fet, jo en sóc un fan, i puc dir que si s'ha de fer servir bé, fes-la servir. Si no la saps fer servir bé, pot ser una pèrdua de molts diners. Jo hi crec en la tecnologia i, per exemple, ara fa uns pocs mesos vaig portar tres dels directors de les districtes a visitar una escola en una zona no massa bona, en una escola que per entrar tenies de passar, de fet, el detector de metalls, vol dir una escola una mica difícil, problemàtica, però amb un director visionari que està fent servir el web 2.0 d'una manera fenomenal. Aleshores, és un exemple, vam aprendre moltes coses i una d'elles, per exemple, és que en una de les aules tenien el seu propi ordinador els estudiants i era una classe força diversa. Estava fet servir el Google Docs, no sé si el feu servir vosaltres, és a dir, un document que el professor tenia aquí dalt ensenyant, però tothom el tenia també en la seva pantalla i intentaven contestar i llavors veien les respostes que tothom donava. Doncs un parell d'estudiants en idiomes diferents havien après una tècnica molt bona. Jo vaig veure com obrien el Google Translator, que agafaven un parell de ratlles, les copiaven allà, veien de què anava l'assumpte i llavors contestaven la pregunta. Havien après com fer servir la tecnologia per aprendre, per entendre el que estaven fent. I no importa en quin idioma estiguis, perquè això ho pots traduir i és gratis. Perquè et donis compte, en una escola on hi ha aquest tipus d'ambient difícil, els estudiants aprenen tècniques a través de la tecnologia molt eficients. D'altra banda, veus que hi ha escoles que tenen els Elmos i tenen els whiteboards i tot això, i de fet els fan servir com una pissarra, i aleshores dius per què. En situacions així, una de les estratègies que els hi donem és... Si has fet servir un PowerPoint i t'has passat estona, com ara jo tinc aquí un PowerPoint, si això vosaltres fos ser la meva aula, jo us diria, mira, veus que allà hi ha un parell d'ordinadors? He deixat una còpia d'aquest PowerPoint allà al desktop, com un file, de manera que amb un dels estudiants, per exemple, tu, Maria, que ja has acabat la feina i que jo veig que pot accelerar i que pot aprendre més, per què no vas allà i em tries un parell de diapositives que refet tan interessat? És a dir, el que vols és que l'estudiant faci servir la lliçó que tu has presentat com a lliçó addicional. O amb un altre que veig que té dificultats de l'idioma o que es belluga massa, i dic, mira, per què no agafes el meu PowerPoint i me'l fas més interessant? Tria unes quantes i em canvies, no sé, potser la lletra, el dibuix, què és el que pretenc que la repassi? És a dir, que fa servir tot el teu sistema d'informàtic com a lliçó addicional o de tutoria de recolzament. Això ho fem, els mestres ho fan, però moltes vegades el PowerPoint és només una lliçó magistral amb la qual no el necessites. Texas va ser un dels estats a on es va començar l'ús dels estàndards. Jo aquells èpoques vaig treure 6 anys com a director editorial i treballàvem, vam guanyar l'adopció del llibre en text de Texas. I eren molt específics. I el que tu dius té que veure amb el concepte d'avaluació, que per mi, i poso aquí un dels punts, és un concepte que cal treballar més, perquè hi ha moltes vegades, i això passa, que al moment que estàs de preparar l'examen, sembla que l'únic que fas és fer pràctiques per poder passar aquestes proves. I això s'ha d'evitar, sobretot perquè les proves, i a text també ja les fan més així, no són de memorització, són de fet, has de posar diferents habilitats a punt, és com, no sé, fer una obra de teatre, primer memoritzes el text, després memoritzes el gest, però al moment que fas l'obra de teatre has de posar totes aquelles coses a punt i fer la declamació al moment adient, amb el toca-toca. Però hi ha aquest concepte. El que hem d'arribar a aprendre és que l'avaluació no és l'objectiu de l'aprenentatge, sinó que és part d'aquest aprenentatge. Perquè com a prestador, com a professor, qualsevol decisió que tu fas a l'aula és una petita avaluació. Jo us estic fent una explicació i pregunto, ho heu entès? I veig per la cara que ningú em contesti i us dono una altra explicació, un altre exemple. Això és una avaluació formativa que jo faig com a part de la meva lliçó. I aquest és un concepte que s'ha de continuar treballant, perquè l'avaluació formativa ben feta recolza l'aprenentatge. I és un dels punts que esperem aquestes companyies que fan les proves, que tots hem de passar, també l'entenguin.
Recollim un altre torn de paraules. Només recordar-vos que haurien les intervencions han de ser breus, que ho han estat fins ara, però ja m'anticipo per si de cas. Endavant.
Hola. Jo volia preguntar una mica com gestionàveu el tema dels alumnes nouvinguts quan arribaven a les escoles, que el que has explicat anava molt dirigit en l'èxit escolar, en la igualtat d'oportunitats tant d'alumnes autòctons com nouvinguts, i com ho feu en la integració d'aquests alumnes, família, alumne, escola, com s'integra, com ho feu perquè entengui el sistema de l'escola, una mica això.
Un segon, no sé si hi ha alguna altra intervenció més, aquí n'hi ha una altra, i si n'hi hagués una altra ja tancaríem, i aquí darrere, perfecte.
Sí, però en primer lloc felicitar-la per la intervenció, i en segon lloc la claretat de l'exposició de les idees, i sobretot per portar-les a la pràctica. La pregunta de fet era, amb l'intent de recuperar i de promocionar les escoles endavant i els nois endavant, quin paper juga l'ús del temps? Perquè aquí som molt víctimes d'una fragmentació molt dislocada del temps, que, i em sembla que és una qüestió central en aquest aspecte.
Sí, és una
bona pregunta. I l'última, perdona'm. Aquí, i si queda...
Hola, bona tarda. La meva pregunta va sobre, ara que hi ha la recessió, la dotació econòmica en els centres s'ha vist molt afectada? Encara se segueix donant llibres de text a l'alumnat i donant-los altre tipus de material, o és una cosa que s'ha hagut de revisar?
Val, són preguntes força diferents, però d'alguna manera relacionades, naturalment. Gestió del nouvingut. Si estem parlant d'alumnes de primària, o si estem parlant d'alumnes d'institut, són dos problemes diferents. Si són alumnes nouvinguts d'edat de primària, normalment s'integren a l'escola fàcilment a través de programes d'educació bilingüe dual, que n'hi ha forces, o si no, mitjançant aquesta educació personalitzada, perquè quan tu tens un bloc de temps, i ara parlaré del temps, un bloc de temps de, n'hi diem doble, per llenguatge, per lectura, i un bloc de temps doble per escritura, tens la possibilitat de fer diferents grups petits a dintre de l'aula, i normalment els nens nouvinguts en un moment determinat es reuneixen amb el professor per donar-li tutoria exactament a dins de l'aula. Això n'hi diem intervenció de nivell primer, i és el que intentem més. Organitzar l'aula de manera que encarada l'èxit, però amb moltes diferenciació d'estratègies. Si són estudiants ja de... I això podem dir, segueix així fins que arriben a l'edat d'institut, és a dir, el segon cicle. Nosaltres tenim l'educació obligatòria 2 anys més que aquí a Catalunya, o, és a dir, els 2 últims anys també són obligatoris. Si arriben a aquesta edat, hi ha instituts internacionals, són instituts d'acollida, que de fet tenien, i alguns encara tenen, la fama de ser llocs on de fet s'aprèn menys. Aquest estigma, per sort, està començant a desaparèixer, i de fet el repte més gran encara està a aquest nivell, el nivell de nens més grans, nouvinguts, i el repte que s'està arreglant és el fet de que ara es fan molt més petits, de manera que sigui el problema molt més tractable. És a dir, que encara que tinguis aules d'acollida o instituts internacionals, puguis arribar a tenir unes expectatives molt altes equivalents a les competències que tenim per tothom. L'ús del temps i la integració. Hi ha escoles, per exemple, les escoles que us deia de la part nord de Manhattan, on tenim una concentració d'immigració molt, molt alt, que treballen molt amb comunitats socials, amb organismes socials. És típic, característic d'alguna d'aquestes escoles, on hi ha també un organisme social integrat dins del mateix centre. Hi ha escoles on tenim delegacions de l'hospital, hi ha el dentista, té una oficineta a aquella escola, un metge té l'oficina a aquella escola, són enteses amb hospitals de manera que l'estudiant, els pares, puguin rebre els serveis en allà i els estudiants també. Hi ha altres organitzacions, n'hi diem escoles comprensives, on de fet estan obertes 24 hores pràcticament al dia, a la que s'acaben els estudiants fan escola de pares. Són escoles que realment tracten no només la cosa acadèmica, sinó que van molt més allà a través de relacions i enteses amb organismes locals que tenen sucursal dintre de l'escola. L'ús del temps és on ha canviat. Gràcies a la gestió ara molt més l'autonomia de les escoles. L'Estat ens determina el número de minuts que has de tenir de llenguatge, el mínim número de minuts que has de tenir de llenguatge, de matemàtica, per setmana. Però si la dones tallada, si la dones tota junta, això ja depèn de l'escola. I aquí és on ve l'estratègia que jo comentava abans del director. Si vols fer un bon treball, no facis 45 minuts. L'escola on us explicava que vaig visitar fa poc i que estàvem fent la tutoria no acadèmica, un dels problemes greus que els hi vaig dir és que no donaven temps a canvi de classe. Acabava una classe a cap de 45 minuts i el mateix 45 minuts tenim de començar el següent. I la passadissa semblava allò, no sé, campi qui pugui. Aleshores li vaig dir, això s'ha d'arreglar. Vull dir, la manera millor d'arreglar-lo és fer un ús del temps molt més extens. I moltes vegades en situacions així es fa fins i tot, es combina el llenguatge, potser amb socials, i fas humanitats, que n'hi diem. De manera que fas dues matèries al mateix temps, integrades perquè tinguis un temps més llarg. Una altra vegada, aquest punt és fàcil de tractar perquè els mínims són molt mínims i la flexibilitat, si vols, és gran. La dotació econòmica. Ja me'n torno demà als Estats Units i demà al vespre tinc una reunió on és explicar als pares que hi ha retallada econòmica. I acomiadament de professorat. Això és una realitat a tot arreu. Molts d'aquests recursos, ja he intentat donar els exemples, no són de diners, és de visió, és de saber fer servir els recursos humans que tens d'una manera diferent. La dotació econòmica en relació als llibres de text hi és, encara es donen, però depèn en aquests moments de l'escola, perquè l'administrador és el director, si fas una despesa gran amb llibres, no sé, llibres electrònics o no, o si et dediques a comprar programes d'una mena o de l'altra. De fet, aquesta autonomia ha perjudicat una mica les grans companyies que abans venien a veure persones com jo, el director d'un districte, i dir, mira, et donem si totes les escoles del teu districte fan servir aquest programa de software o aquests llibres, tindreu aquest descompte. Ara els dic, saps què? Has d'anar escola per escola perquè cadascuna té el seu propi pressupost. I això refrena una mica, però a la vegada dona aquesta autonomia i aquesta autoritat i ajuda en moments de recessió a decidir si aquella idea que jo tenia de com podíem fer servir aquell programa realment el necessita aquella escola en particular o no.
Molt bé. Tenim 5 minuts, si hi hagués una intervenció, i seria la darrera, doncs.
Hola, sóc Antoni de Barrio, treballo a l'Institut de Secundària. Voldria que ens parlessis d'un tema que a mi em preocupa bastant, que és el treball en equip docent amb un grup aula i també el treball del tutor amb l'equip docent. D'això no us comenta res i m'agradaria saber una mica experiències que tinguéssim vosaltres. Gràcies.
Em permet, t'hauré de demanar que m'aclareixis què vol dir això de tutor en el teu context.
A veure, aquí l'experiència que tenim en diversos centres és que un grup classe té assignat un professor com a tutor del grup classe, on se canalitza tota la informació dels professors del grup classe en aquest tutor perquè després parli amb els pares. Per tant, això és un tema. Però este és secundari. Però el que més m'interessa és la col·laboració de tots els professors d'un grup classe, si és que teniu alguna experiència, com ho feu, etc. Perquè, en principi, aquí dius una cosa, el docent actua individualment i, en principi, un grup classe pot tindre fins a 12 professors, 12 individus, bastant descoordinats. I, aleshores, voldria ser una mica l'experiència aquesta. Gràcies.
La funció de tutor, que tu dius, de coordinador de programes i així, també depèn de, ara, en aquests moments, depèn de com s'organitzi. Però la relació amb els pares, una cosa que sí que existeix i que existeix des de fa uns 8 anys, és un coordinador de pares a cada escola. És una persona que no és mestra, és una persona que l'únic que necessita és tenir unes característiques, sobretot que conegui l'entorn, i és el que ajuda a la coordinació d'activitat de pares. Això existeix. I aquesta, fins avui, em sembla que ara seguirà l'any que ve, és part del pressupost que s'envia a l'escola i que no es pot modificar, és a dir, el necessites i esperem que no el treguis, a menys que sigui una escola molt petita. En quant a la, com treballar en equip quan tens... Molts d'aquests instituts estan organitzats per departaments, jo no sé si aquí passa, el departament de matemàtica, i aquests departaments per... normalment per conveni es troben un cop al mes, un cop de tant en tant, per organitzar el seu departament. Llavors el que intentem, el primer pas, és que aquestes reunions segueixin, però que canviï la manera com es porten a terme. Moltes vegades aquestes reunions que es tenen perquè s'han de tenir i són importants, acaben sent reunions on es parla de cosa administrativa, que es podria solucionar potser amb un email, o administrativa que es podria parlar, és a dir, parlen de coses que no són aquests temes que estava dient jo d'innovació i tal, i es busca la manera de que, si es trobeu, a vegades són un cop cada setmana o un cop cada 15 dies, els diem, mireu, una vegada al mes dediqueu-la a fer una mica d'innovació, és a dir, busques variar el que ja es fa, no es demana que canvien el costum que tenen de trobar-se com a departament, però es mana a través de protocols que es canviï el diàleg que es té durant aquella estona. I això és el primer pas que funciona força bé.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies. Han quedat moltíssims temes perquè quan s'aborda la realitat d'un altre indret i sent tan diferent com s'ha dit des del públic, doncs segurament queden moltíssims interrogants. Maria
Sen. Bé, doncs sí, moltes gràcies, Roser, per la magnífica ponència d'avui. Simplement doncs, recordar-vos una vegada més doncs, que en pocs dies tindreu aquesta ponència disponible a la web dels debats d'educació i dir-vos això que us deia al començament, que amb aquesta ponència d'avui tanquem el que seria el curs acadèmic, per dir-ho d'alguna manera, però a l'any encara... El clourem amb una altra ponència més, que ja us puc anticipar, que serà el 16 de novembre, en què tindrem el professor Larry Kuban, el professor emèrit de la Facultat d'Educació de la Universitat de Stanford, que ens parlarà del tema dels reptes que ens planteja la incorporació de les TIC, de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, en els nostres centres educatius, que crec que, sens dubte, serà un dels temes de debat que obrirà amb tota seguretat el curs que ve. Per tant, doncs, novament agrair-vos la vostra participació, agrair novament a la Roser aquesta mirada que efectivament ens ha donat des del context doncs, de la seva experiència directa, que estic segur que alimentarà el nostre debat. Moltíssimes gràcies i fins a la propera.